Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Dimarts, avui, 28 de novembre del 2017, amb 4 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Avui feia fresca aquest matí, eh? I atenció perquè ara ens ho dirà l'Anna Borrell, però baixen les temperatures durant els dies que queda de setmana. Ara farem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui és el Giving Tuesday. Després del Black Friday i del Monday, del Cyber Monday, doncs avui arriba el Giving Tuesday. Què és el dimarts, el Giving Tuesday? Què és aquest dimarts? Doncs és un dimarts per donar, per fer donatius solidaris a projectes que es presenten i que puguis fer una microaportació. En parlarem avui perquè a Lleida tenim diversos projectes. En parlarem amb un, parlarem amb l'associació ALBA, amb la Fundació ALBA Futur, perquè ens expliquin els seus dos projectes. També parlarem de barris amb el Cosme García, amb un espai que ha estat guardonat, per cert, des de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida. I el Joan Bellmunt, que ens durà directament cap a la una, amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, obrim la Nacional 240 amb la recepta i també amb la moda, amb la Leida Martí. Hi ha dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. De moment es manté el temps prou estable, cel clar en general a les comarques de Lleida, més núvols a la Vall d'Aran, on esperem precipitacions a última hora, amb nevades per damunt dels 1.100 metres i amb unes temperatures sense canvis. S'esperen màximes de 14 graus a Lleida, també a Balaguer, fins i tot a la Seu d'Urgell, i a Tàrrega en tindrem 10, així com a Viella. El vent continua bufant de l'oest. Demà, però, tota la situació canvia. El Pirineu, sobretot, es taparà molt al cel amb precipitacions cap a la Vall d'Aran. Tampoc en descartem a la resta de les zones pirinenques i en altres punts més aviat orientals no descartem alguns ruixats, també. La cota de neu continuarà en torn als 1.000 metres en general al Pirineu i les temperatures baixaran més en aquesta zona, també al Pirineu, mentre que la resta no variaran. S'esperen mínimes de 6 graus sota zero aquesta nit en cotes molt elevades, a la Seu d'Urgell 5 graus sota zero, a la Viella també 4 graus negatius, a Tàrrega mínimes de zero, a Lleida o Balaguer 1 grau sota zero. Pel que fa al vent, en cotes altes del Pirineu tornarà a bufar de nord-oest amb bastanta intensitat i a la resta continuarà vent de l'oest més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos i concretament d'accidents, un mort i dos ferits en un nou accident a la carretera nacional 230. AGS, veí de Barcelona de 73 anys, va morir ahir després de sortir de la via en aquesta carretera, la nacional 230, a l'alçada de Viacamp, en sentit Benavarri, al quilòmetre 80,4 de la carretera. Els fets van tenir lloc al voltant de dos quarts de sis de la tarda, quan el vehicle va xocar contra el talús de la carretera i un dels tres ocupants del cotxe va perdre la vida. El conductor, veí de Lleida, va resultar ferit lleu i va ser traslladat primer al centre de salut de Benavarri i més tard el van derivar a l'Arnau de Vilanova, mentre que el tercer, FGS, de 69 anys d'edat i també veí de Lleida, va ingressar a l'Hospital de Barbastre en estat greu. Hores abans, un accident amb un camió de mercaderies perilloses va obligar a tallar aquesta carretera a Sopeira. Presó per un home que va atracar a punta de pistola una botiga de Bellpuig. El lladre també va cometre robatoris amb violència i intimidació en altres localitats catalanes, alguns a usuaris de caixers automàtics. I l'acusat de matar una noia a Salou diu que li va estrènyer el coll en un joc sexual, però nega que li volgués fer mal. El processat assegura que va practicar sexe fort amb la víctima de forma consentida i que va entrar en xoc quan va veure que estava morta. I aquesta és la frase que va quedar enregistrada al trucar al 112. S'ha disparat per accident i és mort. És l'alerta al 112 que va fer un company de l'acusat del crim de Santa Maria de Montmagastrell. El cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra considera que no es tracta d'un accident, sinó d'un tret dirigit i, per tant, d'un homicidi. Renyer, president de la Diputació de Lleida, planteja un pressupost de la Diputació de Lleida de 129,3 milions d'euros per al 2018, un 5,17% superior a l'actual. I els Organitzadors cancel·len el pessebre vivent de Sant Guim de la Plana per desavinences amb l'Ajuntament. Es tracta del més veterà de les comarques de Lleida, amb 34 edicions celebrades, que doncs, amb aquestes desavinences amb l'Ajuntament de Sant Guim de la Plana, que és veritat que darrerament, els darrers anys, els hi estava posant la seva feina altruista de manera, de forma molt difícil, els estava complicant molt les coses, doncs ens quedem sense el més veterà de tots. I abans de parlar d'esports, malestar a la Ribagorça per la cessió de dos vehicles de bombers per part dels voluntaris a una ONG. Un dels cotxes el van finançar amb ajuts dels ajuntaments per prestar servei a la comarca i les autoritats locals qualifiquen d'irresponsabilitat l'actitud dels bombers. Home, aviam, aquests són els bombers que l'1 d'octubre, el 3 d'octubre i a tota la resta de manifestacions es van manifestar a favor de la Generalitat i de tot plegat. Aviam, són els mateixos, o sigui, són bons o són dolents. I a més es van manifestar amb els uniformes i amb totes les de la llei. Ara resulta que la Generalitat i els ajuntaments els qualifiquen d'irresponsables. Escolta, llavors no eren irresponsables. Perquè jo, a nivell personal, doncs, cadascú pot fer el que vulgui, però amb l'uniforme dels bombers, mostrar-se amb segons quines manifestacions, doncs tampoc és una cosa que molta població va acabar d'entendre. Però vaja, els ajuntaments ara estan indignats i diuen que és irresponsable. Parlem d'esports, va, amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports parlem de motor. Després de ser guardonat per la Federació Internacional de Motor, Marc Márquez ha iniciat el seu campus a Rufé, el que fa cada any.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que cada dia ja saps que et proposem una sèrie d'exercicis però pels quals no fa falta ni que et compris unes bambes especials, ni roba especial, ni res de res. És exercitar la memòria, la ment, el cervell, que això també s'ha de fer. Ai, no ho diem en broma, Mari Carmen.
No, és el millor que hi ha, eh? Doncs, si funciona el cervellet, doncs funciona tot, eh?
Nosaltres recordem cada dia el que passava fa 25 anys i la gràcia d'això és que quan la Mari Carmen ens ho digui, intentem fer memòria. Què feia jo tal dia com aquest o què passava? Doncs mira, tal dia com avui, per exemple, per fer un exemple, 28 de novembre de l'any 92, que estaves fent, recorda-ho, i ara la Mari Carmen ens diu què estava passant, a més a més.
Pues se parlava moltíssim d'aquesta notícia, se parlava. En aquells moments s'estava projectant la línia d'alta velocitat cap a Saragossa per Gimenells, a través de les partides de Montagut i Torres de Sanui. Els treballs a Lleida ja havien començat. La via entre les dues ciutats tindria un cost aproximat de 95.000 milions de pessetes. El Ministeri d'Obres Públiques i Transports va iniciar els estudis de la resta del tram, que serien entre Madrid i Barcelona. O sigui, això era una de les notícies que se'n parlava molt aquí a Lleida, perquè tindre aquesta línia d'alta velocitat. Home, ja ho podem dir.
Ara ho podem dir, ajudant molt, l'AVE. Però vols dir que realment aquestes obres han de costar tants mils de milions de milions de milions?
Això sí que no ho sé, però
és un dineral, de veritat, que tot
és
el que
va costar.
És infraestructures i obra pública, parlem d'unes xifres inhumanes ja. Parlem de fa 25 anys, ja.
Parlàvem de pessetes, ojo, 95.000 milions de pessetes.
Sí, però fa 25 anys, era un dineral, llavors, eh? Bueno, a veure, que ha anat molt bé, però jo el que dic ara és que potser, no sé, si es limités les derivacions de diners, d'intermediaris, potser valdria molt menys. Això ho dic.
Sí, bueno, això passa amb tot, eh? No solament amb crear línies d'alta velocitat.
No, qualsevol infraestructura.
Efectivament. Bé, continuem. Doncs un atracador també era notícia, perquè va robar més d'un milió de pessetes del Banc Català de Crèdit, que estava ubicat llavors a l'avinguda de Blondel. Va amenaçar els empleats amb una pistola de grans dimensions. La policia va registrar el pàrquing i va prendre empremtes del local. Es va localitzar una persona, però va resultar que no n'era l'autor d'aquest robatori. D'altra banda, també, tres joves van ser detinguts amb part del botí obtingut d'un robatori de joies a la joieria Blanco de la plaça de Sant Joan de Lleida. Van forçar la porta de ferro, van trencar els vidres i es van endur joies per un valor de 400.000 pessetes. Els danys causats es valoraven també en 60.000 pessetes. O sigui, 400.000 en joies i 60.000 el que costava doncs, tornar a arreglar el que havien desarreglat.
O sigui, prop de mig milió de pessetes de fa 25 anys.
Efectivament. Eh? També el Comitè Monetari de la Comunitat Europea va decidir devaluar una altra vegada la pesseta en un 6%, a petició del govern espanyol. El ministre d'Economia i Hisenda, en aquells moments Carlos Solchaga, va assegurar que la devaluació donaria més estabilitat a la pesseta. La forta pressió a la que s'havia vist sotmesa la moneda espanyola va motivar aquesta decisió. Això va encarir la importació i va abaratir la venda a l'exterior. El Banc d'Espanya va eliminar les traves als moviments de capitals. I acabem parlant de voluntaris. Uns 650 voluntaris d'entitats juvenils lleidatanes van sortir al carrer per conscienciar a tota la població de la necessitat de trencar barreres urbanístiques, coincidint amb la campanya que es feia a tot Catalunya. Uns 200 voluntaris d'una quinzena d'entitats van repartir entre els automobilistes una fulla de recomanació cívica en forma de pseudomulta. Era molt bonic, una pseudomulta, però era per sensibilitzar a la societat de que havien de tenir més atenció a les persones amb disminució.
Afortunadament, s'hi ha treballat molt amb això, amb les barreres arquitectòniques, però
encara n'hi ha.
Hi ha punts, encara
millor. Jo ho puc dir per experiència. Encara n'hi ha.
N'hi ha uns quants. Gràcies, Mari Carmen.
Gràcies a tots.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, soy Antonio Resines y como actor, pues claro, necesito tener buena memoria. ¿Qué cómo lo hago? Tomo The Memory. The Memory me ayuda a concentrarme y memorizar mejor. Recuerda, The Memory, de Farmotec.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat al principi del programa i, de fet, durant tota la setmana passada ens va inundar tota aquesta onada que ens arriba des dels Estats Units, del Black Friday, que inicialment i originalment era, com diu la paraula, un divendres. Era un dia on es concentrava tot i té la seva història al darrere. El que passa és que la societat actual i tot el tema de consumisme jo crec que ha pervertit una mica l'esperit del Black Friday, ja sabeu, i tothom, i això és, en parlem al carrer, tothom hem acabat ja de Black Friday fins més amunt de les orelles, perquè n'hi havia per tot arreu. Ahir va ser el Cyber Monday, que va ser una rèplica que es va crear doncs, pels productes de noves tecnologies. Ara veieu que això no té cap mena de sentit, perquè ja fa 10 dies que s'està fent Black Friday i Cyber Mondays. Però avui, i jo crec que l'hauríem de canviar de dia, però en parlarem amb la gent que hi entén i que s'hi dedica, avui és el Giving Tuesday. El Giving Tuesday és el dimarts per donar, per entendre'ns, I el que es pretén amb això és que la gent pugui fer aportacions a diferents projectes que s'han presentat prèviament i que estan tots en un llistat. Nosaltres a Lleida en tenim uns quants, però n'hem triat un de la demarcació, que de fet són un parell que mouen des de l'Associació ALBA i des de la Fundació ALBA Futur. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la responsable de captació de fons d'ALBA, la Laura Castro. Laura, què tal? Bon dia.
Bones, què tal?
No sé si estàs d'acord amb mi o si has anat seguint a la història, això del Black Friday, jo crec que se'ns ha escapat
totalment
de les mans,
Sí, sí, la veritat és que, de fet, així és com neix el Giving Tuesday. El Giving neix l'any 2012 als Estats Units i el que volia fer bàsicament era contrarrestar tota aquesta febre consumista del Black Friday i del Cyber Monday i per tant, incitar no a comprar, sinó a donar. Això avui és un dia per donar. I és per, doncs, això, per incitar doncs, a les empreses, als ciutadans, a les organitzacions, a també implicar-se en els projectes i en les causes solidàries i socials que tenen en el seu entorn més immediat i que per tant, a banda de comprar molts regals per la família, doncs també contribueixin amb les persones que tenen al seu voltant, que tenen més dificultats i que, per tant, facin donacions econòmiques, també donacions de productes, fins i tot donació de sang o donació de temps, doncs, a projectes d'entitats socials del seu territori. Bàsicament és això. Per tant, és cert, portem una saturació de Black Friday i de Cyber Monday bastant important. Per tant, el que animem a la ciutadania és a fer això, a fer aportacions d'avui al Giving Tuesday a les entitats socials que ells vulguin, però si les fan a Alba, doncs benvingudes seran els projectes que tenim.
I tant que sí. Estava mirant xifres, Laura, suposo que esteu a la White també. L'any 2016, els diners que es van moure o que es van destinar al Giving Tuesday va ser l'equivalent a un 0,1% del que la gent s'havia gastat al Black Friday, ja? Un 0,1%. L'objectiu, ràpidament, per aquest 2017, és que, escolta, això comenci a arribar a números sencers de tant per cent, ja?
És difícil, la veritat. L'objectiu seria això i és el més desitjable, perquè és el que deia abans, és important poder invertir els nostres diners amb la gent que estimem, en el sentit de dir, doncs, de participar a les festes nadalenques i de tot això, però també és important contribuir, no?, en causes socials. Si tothom viu millor, doncs tot també funciona millor, no? La veritat és que ens agradaria que aquesta xifra augmentés, però és el que dius, aquesta xifra continua sent molt baixa. Això vol dir que encara hem de fer molta feina. També és cert que la campanya del Giving a Catalunya fa escassament 3 anys que es fa, que es porta a terme, i per tant encara ens falta, doncs, sensibilitzar i conscienciar encara més a la ciutadania i també a les empreses, perquè recordem que el Giving Tuesday no és només donacions dels ciutadans, sinó també de les empreses que poden contribuir a fer possible aquests projectes. Ens cal continuar avançant i tant de bo que puguem arribar a, no un 1%, no, a molt
clar,
més.
Clar que
a un 20,
sí.
Un 10, un 30 en comparació amb les compres que es fan en el Black Friday.
Laura,
només
anem...
falta veure tot el bombardeig que hi ha mallat,
sí, sí, sí.
Dic que el Black Friday i el Cyber Monday, doncs, ha costat també un temps implantar-los, i des dels Estats Units es fa des del 2012, és ara quan en els últims 2 anys, quan sobretot ha agafat molta força, esperem que el Giving, doncs, també ho aconseguirà.
I tant que sí.
Potser necessitem més temps.
Laura, anem a parlar dels projectes que presenteu des d'Alba. Per cert, anem a presentar, explica'm, Fundació Alba Futur i Associació Alba, on sou i a què us dediqueu?
Mira, l'Associació Alba és una entitat que ofereix suports a persones amb discapacitat. Nosaltres preferim dir-los persones amb capacitats diferents. Aquests suports són transversals, és a dir, les persones amb discapacitat reben serveis que necessiten per la seva vida diària des de que neixen fins que es moren. És a dir, fem tota l'etapa de la vida de la persona, des de que són infants, adolescents, vida adulta i vellesa. L'Associació Alba té un instrument, una eina, que el que ens permet és precisament captar fons i productes per als projectes que portem endavant, i això seria la Fundació Alba Futur. Per tant, som els mateixos, l'únic és que la Fundació és una eina de la qual disposem, doncs, que ens permet millorar tota aquesta estratègia de captació de fons. I el que fem bàsicament és això, és complir els desitjos, els somnis, les il·lusions i els projectes de vida de les persones amb capacitats diferents i que tinguin les mateixes oportunitats que tenim tu i jo, bàsicament això.
Ja us avanço que els podeu trobar a internet a l'adreça aalba.cat, aalba.cat, tot junt, és així de fàcil, i allí, doncs, els podreu conèixer. I a més trobareu la primera imatge, que és la del Giving Tuesday, que ja només premem allí, us ensenyaran els dos projectes que tenen en marxa i que és molt fàcil, eh? Només és apretar el botó i cadascú, com sempre diem, pot ser solidari amb la mesura que li permeti la seva economia o que vulguin. És a dir, podeu no donar, podeu donar més en van, podeu posar-vos en contacte amb l'Associació Alba per fer-vos voluntari, per donar temps, doncs, jo què sé, d'aquí uns mesos, o podeu fer un donatiu econòmic que pot ser molt gran o molt petit. Cadascú depèn de les seves possibilitats. Anem a parlar d'aquests dos projectes. Pedalem per canviar el món i Teràpies amb el cor.
Exacte. El de Pedalem l'impulsem des de la secció del Club Ciclista Alba. Per nosaltres l'esport és una eina molt eficaç i important en la inclusió de les persones amb capacitats diferents. Per tant, l'esport és una eina indispensable. Nosaltres fem ciclisme de manera molt continuada, és una activitat que està dins del nostre dia a dia. Fem entrenaments setmanals, fem competicions regulars, fem rutes curtes, rutes llargues, etc. I les nostres 7 bicicletes, les que utilitzem des del Club Ciclista Alba, doncs vaja, que porten massa vida i estan molt velletes.
Porten quilòmetres.
Porten molts quilòmetres, les hem de canviar. Per tant, el que necessitem és fer la, comprar la primera bicicleta. Per tant, el que posem en el Giving Tuesday com a objectiu des de Pedalem per canviar el món és aconseguir 999 euros per comprar la primera bicicleta. Sobre aquest import, té un matís, és una bicicleta que hem de tenir en compte que s'ha de poder adaptar fàcilment a les diferents capacitats de les persones. A Alba tenim persones amb discapacitat amb diferents graus d'autonomia i, per tant, la bicicleta, aquest model és la que millor s'ajusta a aquestes necessitats que tenim, i a la vegada és una bicicleta que també s'adapta molt bé als diferents terrenys, és a dir, des de les rutes que fem més per carretera fins a les rutes que fem més al voltant d'Alba i que, per tant, és un altre tipus de terreny. I el nostre objectiu primer seria aquest, 999 euros per comprar la primera bicicleta que necessitem.
Aquí podeu fer un donatiu de 10 euros, de 20 o de 50.
20, 30, 40, però
a més,
és a dir...
A la web... A la web ho teniu organitzat com si fos un producte, és a dir, i et sortirà el botó d'afegir a la cistella. Mira, jo vull fer una, vull donar 10 euros, per exemple. Doncs ho afegim a la cistella,
euros,
al final 30,
30.
Paguem i ja quedarà, ja no ens hem de preocupar de res. Això, ja això és el tema de Pedalem per canviar el món. I després ja tenim el de teràpies amb el cor.
Sí, teràpies amb el cor són sessions de caninoteràpia que beneficien en aquest cas els nens i nenes de l'escola Alba, que són una cinquantena, més totes les persones que estan en els tallers ocupacionals, tant d'aquí de Tàrrega com el de Cervera, tenim l'Espígola allà. Aleshores, les sessions de caninoteràpia per nosaltres també són molt indispensables en les activitats diàries que fem a l'associació Alba. Per què? Doncs s'estableix una connexió que podríem dir que és única entre el gos, entre l'animal i la persona. Té uns beneficis importantíssims en la, físicament, psicològicament, emocionalment, en la persona. I aquest treball que és únic entre el gos i la persona és molt difícil que es pugui aconseguir amb un altre tipus d'activitat o de teràpia. I, per tant, nosaltres, veient aquesta eficàcia, apostem clarament per, per les sessions de caninoteràpia. Tot i així té un hàndicap, i és que per molt que reporti i tingui aquests beneficis tan importants per la persona, també té una repercussió important en la butxaca, tant de les persones com de les famílies, perquè és un tipus de teràpia que no es pot rebre a través del sistema sanitari públic i, per tant, s'ha de fer de manera privada. Això vol dir que les persones han de pagar per aquestes sessions. Cada sessió són 30 euros, però se'n poden beneficiar entre 7 i 8 persones. El que fem és, per poder rendibilitzar doncs, aquesta inversió de 30 euros, fer un grup de 7-8 persones. Es fa el treball individual, malgrat que sigui grupal la sessió. I, per tant, nosaltres el segon projecte que hem posat en marxa en el Giving Tuesday seria aquest, el de teràpies amb el cor.
Molt bé. Doncs això és fàcil, aalba.cat, directament, sense 3 W ni històries. Fiqueu aalba.cat i allí mateix, només entra a la plana, a la part de dalt, ja us sortirà el Giving Tuesday, un dia per donar. Cliqueu a la imatge gegant i des d'allí ja aneu directament cap als dos projectes i cap a la secció de, dels donatius. El de Podem Pedalem per canviar el món, podeu fer donatius de 10, 20 o 50 euros i el de teràpies amb el cor, donatius de 20, 50 o 100 euros. A més, a cada un us indica en què esteu col·laborant. 20 euros si financeu una sessió individual a una persona, el de 50 euros una sessió grupal a 4 persones i el de 100 euros financeu un any de sessions grupals a una persona. Per tant, fixeu-vos si és important plantejar-se el dir, escolta, puc fer un donatiu perquè això ho gaudiran persones que ho necessiten de veritat. Molt bé, doncs...
Si et permeteu fer dues apreciacions molt ràpides per no robar-vos més temps. Una, avui és la campanya d'un dia per donar, però es pot donar sempre la resta de dies de l'any, els 365. Si avui no podeu fer la donació, es pot fer durant tota la setmana. I és més, nosaltres aquests projectes, fins que no aconseguim el finançament necessari, els tindrem disponibles a la pàgina web perquè la ciutadania i les empreses puguin fer-hi aportacions. Només dir-vos això i agrair-vos també l'oportunitat de poder explicar-nos.
Bon, doncs hem parlat amb la responsable de captació de fons d'Alba, la Laura Castro, que ens ha atès perfectament. Estàs, per cert, estàs al carrer, esteu en camp.
Sí, estem entretinguts, fa una miqueta de fred, som aquí al carrer del Carme de Tàrrega, aquesta mateixa acció del carrer també s'està fent a Cervera, tenim aquí muntada una paradeta, ara fem un recorregut amb els membres del Club Ciclista per repartir flyers tant a la ciutadania com als comerciants, i bàsicament això, el que volem és visibilitzar tant el col·lectiu com també fer sensibilització i conscienciació doncs, a la necessitat també d'implicar-se en aquests projectes socials. Per tant, una mica de fred, però portem bueno, molt bé, de veritat.
Recordeu la web aalba.cat, tot junt, aalba.cat. Laura Castro, un plaer parlar amb tu, una abraçada i que us vagi molt bé el dia.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Moltes gràcies.
I al punt que arribem a 3:15, el que fem és parlar de barris. Cosme.
Arriba el moment de ficar-nos en contacte amb els diferents barris de la nostra ciutat. Quan arriba aquesta hora del migdia i abans d'anar a dinar, pensem, podríem parlar una mica de tot el que fan, tot el que reivindiquen i, sobretot, la munió que tenen entre barris. Per parlar de munió, per parlar de cohesió, han de parlar precisament amb la Federació d'Associacions de Veïns, que intenta aglutinar totes les entitats veïnals del centre de Lleida i també de l'Hort. Anem a parlar per això amb el seu president, que és Antoni Baró, el president de la FAP. Benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Bé, nos retrobem una vegada més i de tant en tant ho fem, primer amb els barris i després també, com no, amb el president de la FAP i de tant en tant passa el regidor de Participació Ciutadana. Toni Baró, la teva feia una mica de resum del que ha estat i el que ha suposat la teva presidència i aquesta gestió al front de la Federació d'Associacions de Veïns. Com la valoraries?
Bueno, jo crec que hem de fer una valoració molt positiva. El primer que he de dir és que és el fruit d'un treball d'un equip de persones que ens van presentar una candidatura conjunta, especialment de la publicitat amb el vicepresident, el senyor Rosselló, però valoro molt el treball de tots els altres, l'aportació doncs, del Josep Maria Bergua, del Francesc Caballero, de la Sandra, que l'hem incorporat recentment, i de la Marta, i també la gran aportació del Juan, de Juan Gallardo de Magraners. I el treball d'un equip. Jo crec que hem fet molt camí, hem assegurat la viabilitat econòmica de la federació pels propers anys, hem aconseguit, per exemple, que si hi hagi unes subvencions del 60%, de la qual se beneficiarà també d'altres entitats, que la subvenció sigui de caràcter que no tinguem que dedicar-nos tant a buscar factures. També hem modernitzat els sistemes de comunicació, hem implementat de nou urbanisme, bueno, una munió i també la presència, que tenim, i la col·laboració amb doncs, altres entitats, com per exemple amb les cases regionals o amb l'Ateneu Popular o amb moltes altres entitats. Crec que estem fent una gestió que és el que es necessitava.
Toni Baró, suposo que tu coneixes aquest moviment, ja que estàs president de l'Associació de Veïns de Balàfia. Ho coneixes des de la teva entitat, hi ha algunes col·laboracions que tenies puntual amb altres entitats. Però vista la FAP per dins, és fàcil d'unir a tothom? És difícil? T'ha sorprès veritablement com funciona la Comissió de l'Horta?
No, de la Comissió de l'Horta, ja de tant dir-ho, ja em canso, no? És a dir, em va sorprendre molt agradablement. I ja no és una sorpresa, però vull dir, necessiten aval. Tant que ara que estem fent una comissió de reforma dels estatuts, he proposat jo personalment que es fixin almenys dues comissions per estatutàriament, no? Una d'elles és la d'urbanisme, perquè creiem que és un dels fonamentals, i l'altra la de l'Horta, i a partir d'aquí les que vulguem, no? Però aquestes dues són les que haurien d'estar com a mínim reconegudes mínimament.
El canvi generacional és el que preocupa no tan sols a les entitats veïnals, sinó a tot tipus d'entitats. Costa una mica implicar la gent en una societat que ha variat bueno, molt de pressa, que avança ràpidament i que tal vegada no es dona ni temps d'adaptar-nos amb ella. Com ho teniu en aquest moment, el canvi generacional?
Bueno, jo he de dir una cosa, que s'està produint. El que passa que no és una revolució com va poder ser en els anys en què va néixer aquest moviment veïnal tan fort, com ara celebrem els 40 anys dels fets del Clot de les Granotes, no? Doncs no és en el mateix sentit, perquè les necessitats no són les mateixes, ha variat. Sí que és veritat que costa trobar persones que s'impliquin, perquè sobretot perquè la gent jove, els casats amb fills, gent jove, els costa molt de tirar endavant, no? Ja sabem que tot el problema econòmic que tenim, i llavors comença a ser gent a partir de la certa edat que es pot implicar. De tota manera, tenim exemples molt importants de relleu. Tenim Pardinyes, que es va rellevant president, ara tenim el Rafa, hem tingut a la Sandra. Tenim l'exemple de la Mariola, amb el Víctor, que ha entrat amb una gran empenta. Pues el mateix Turó de Gardenya, al mateix barri, també hi ha gent jove a dins. I pues, a l'Horta pues, ja tenim el que organitza el Sant Antoni, a poc, el Joan Pifarrer. una sèrie de gent que va entrant. També hem de dir una cosa, que una cosa que he après jo a Valàcia, és que quan vaig formar part de l'equip, és que la gent gran, la gent que està al capdavant després de molts anys, la seva feina és impagable i a més és constant. Per tant, crec que s'ha de fer una renovació, que estem aquí, no és cert que no hi hagi renovació, ha de ser una renovació tranquil·la que asseguri el que tenim de bo les entitats sobre les plataformes i els moviments, que és la continuïtat i la serietat de la gestió.
Parlant de tots els barris, hi ha una cosa que és important i és les trobades que feu periòdiques, les comissions, i de forma especial suposo que heu aconseguit un objectiu, el poder participar directament i donar veu a les pròpies entitats i a la FAP, que ho feu dins del Saló de Plens i amb les comissions plenàries i també a les comissions preparatòries dels plens.
Si ara que s'està acabant la reforma del Reglament de Participació Ciutadana, he de dir que bueno, la meva intervenció, la intenció vam preparar el ple de pressupostos, el primer que vam dir és donar les gràcies als grups polítics i donar-nos, sentir-nos contents d'estar en una ciutat que, com Lleida, dona veu d'una manera seriosa al moviment veïnal, de tal manera que nosaltres, la FAP, som els primers a intervenir després dels regidors. Això és més important del que sembla i també ens obliga a fer el que deia abans, una molta serietat i molt de rigor en el que fem. I llavors, per exemple, ara en el debat de pressupostos, nosaltres vam dir que sense entrar en el debat polític el que fèiem era comentar directament els pressupostos que sortien aprovats. No? I llavors vam fer els comentaris al respecte d'això. Per tant, nosaltres creiem que aquest moviment veïnal és molt important el fet de que puguem participar en aquestes comissions i per això ara fem una reforma dels estatuts en la qual demanem que diferents persones més enllà de la comissió executiva actual puguin participar en aquestes comissions per tenir plena presència en totes les comissions municipals que avui per avui ens resulta una miqueta complicat d'assistir a aquelles que no són directament urbanisme o alguna altra perquè pues, no tenim prou gent i sortosament s'han incorporat persones que encara estan en edat laboral i ens és molt difícil d'assistir. Per tant, hem de veure que d'altres persones que participen molt en comissions del moviment veïnal puguin assistir, representar-nos i informar-nos degudament.
Subias, Pèrnia, en aquest cas també en Costa, amb Paco Castillo, hem tingut aquí persones que han vinculat moltíssim la FAP i que han cohesionat a través de Pardinyes, de Balàfia, i també en Joaquim Mateu, que va ser el darrer president abans que agafessis tu les riendes. La FAP s'ha reviscolat, la FAP se coneix molt més, la FAP participa ara dins de la societat civil i també assistint als actes que fan altres entitats socioculturals, esportives. Suposo que això és important, perquè així us coneixeu una mica tothom i se treballa de forma transversal, no?
Bueno, nosaltres, una de les dels propòsits que vam fer com a candidatura va ser recuperar una presència que s'havia apaivagat i altres coses, pues, perquè el Joaquim va tenir una malaltia i també els anys del 12 al 15, diguéssim, li va tocar al pobre de ballar la més lletja, en el sentit de que la crisi va retirar les subvencions i va posar una miqueta de fre al que era el moviment veïnal. Nosaltres tenim presència en la gran majoria d'actes que es fan importants a la ciutat, fem un gran esforç per representar, perquè vull recordar, torno a recordar que som tots amateurs i que som gent que pues, tenim les nostres feines, la nostra família i la nostra associació de veïns també. I a part d'això, llavors això és un valor, una feina afegida, però que crec que pràcticament estem presents en tots els actes als que se'ns convida on hi ha una representació o altra.
Acabem avui parlant també i donant les gràcies a la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida per confiar en aquesta casa. Després de 14 anys dedicats a fer un programa de barris, donant els seus resultats i aconseguint objectius, també a través del micròfon de les reivindicacions que feu les entitats, el dissabte, el divendres en aquest cas, es lliurava un premi. En aquest cas seria un reconeixement i que a més és curiós perquè era una exclusiva d'una cosa que, bueno, que li teniu molt carinyo però que a lo millor és la darrera figura que feu ja que voleu canviar de seu i és la façana de la seu al cantó mateix de Sant Llorenç i al cantó mateix del restaurant Irunya. Per tant, en nom dels meus companys de la cadena COPE, del meu director David Velasco, suposo que després t'ho dirà també que està mirant aquí el meu company, també el director del programa, Ricard Álvarez, i la resta de companys, moltíssimes gràcies per aquest reconeixement.
Bueno, no podria ser menys. La teva emissora i la teva persona, junt amb el Ricard, porto molts anys fent d'altaveus del moviment veïnal. Sí que és veritat que nosaltres treballem directament amb les institucions, però el fet de que els mitjans ens recolzeu i ens doneu, ens feu d'altaveu, serveix per a que aquestes institucions ens facin més cas, diguéssim. I realment en aquest sentit la teva emissora i tu mateix sou pioners, i això és simplement un petit reconeixement d'una tasca feta, i que us animem a continuar i a que imitem, perquè hi ha d'altres mitjans que també avui en dia, degut a la que vosaltres heu encetat el, diguéssim, el meló, hi ha d'altres que s'adonen que parlar del moviment veïnal i apoyar el moviment veïnal estan fent que la ràdio sigui un servei públic més.
Doncs moltíssimes gràcies, i des d'aquí també vull enviar la salutació cordial al meu company que li arribarà, en Sergi Tor, que durant molts anys, bueno, ara el Ricard ha agafat el seu testimoni, va estar al front d'aquest programa i també d'aquests espais que van començar per les tardes i ara us tenim al matí amb molta, molta audiència, fins i tot, com dèiem l'altre dia al restaurant La Masia, fins i tot gravant alguns programes i aconseguint reivindicacions que fan els propis membres de les associacions veïnals, no?
Sí, de vegades hi ha hagut coses concretes, com aquella que explicaves tu, que ha sigut una causa efecte pràcticament directa.
Dels instituts.
Doncs a vegades hi ha una causa efecte directa perquè, doncs, a la millor una reivindicació que s'ha anat fent o s'ha dit, el fet de sortir als mitjans fa que, diguéssim, les autoritats o qui se n'hagi de cuidar sigui més diligent, no? I amb això sí que ajuda, perquè a vegades el fet de sortir als mitjans és el que dic, el fet de sortir al vostre mitjà fa que els regidors o l'equip de govern actuï més diligència.
Toni Baró, president de la Federació d'Associacions de Veïns, moltíssimes gràcies, a seguir amb la tasca, i si no ens veiem, que tingueu unes molt bones festes nadalenques i que el proper any estigui ple d'alegries i de satisfaccions.
Doncs moltíssimes gràcies i, bueno, us animo a continuar amb aquesta tasca d'ajudar el moviment veïnal des del vostre mitjà.
Moltíssimes gràcies. Llavors, Ricard, premi també que compartim amb tu, amb el Sergi, amb els companys, perquè sense tècnics no faríem ràdio i sense administració no cobraríem a final de mes. Per tant, per tots és el guardó. Gràcies. Adéu-siau, Ricard. Hasta la propera. Un correu, cosme@copelleida.com, i tu també ara ens dius si vols el teu WhatsApp. Apa-siau.
Gràcies, Cosme. Bueno, el WhatsApp ja sabeu, és 664-526-180. Que estem a punt d'arribar a la una. Buscarem, com sempre, aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Aviam, cap on anem avui?
Avui anem a Vallverd, al Pla d'Urgell.
Està habitat.
Sí. A més, hi ha allí gent molt maja, gent molt treballadora, que no fa gaire temps que hi vaig estar per la presentació d'un llibre d'un personatge emblemàtic de Vallverd. I, per tant, vull dir, és habitat. I a més, Vallverd ha tingut, és colinde amb l'Estany d'Ivars, i, per tant, ja no és l'Estany d'Ivars, com abans dèiem. És l'Estany d'Ivars i Vilassana, però també hi toca pràcticament Vallverd. Cal dir que Vallverd es troba a tan sols 3 quilòmetres d'Ivars d'Urgell, i el poble és situat a 284 metres d'altitud, on la plana ja no és tan uniforme i s'hi manifesten algunes ondulacions. El poble és ben arranjat i urbanísticament té espais oberts i espaiosos. El seu carrer Major, que presideix l'església dedicada a Sant Miquel, arrambada a les altres cases, és una via àmplia. El temple data del segle XVIII. Aquest poble va ser conquerit pel comte d'Urgell i va ser repoblat per nobles urgellesos. El 1237, Guillem d'Almenara era senyor de Vallverd i el deixà a la comunitat de Poblet en testament. Possiblement, el 1318, el poble rebé la visita de sagrament i homenatge de l'abat Copons. El poble de Vallverd, com d'altres d'aquesta plana d'Urgell, seguí la seva trajectòria històrica vinculada al monestir pobletà, fins a la desaparició de les jurisdiccions senyorials. Una personalitat que hem d'esmentar, fill d'aquesta població, és en Sebastià Bonjorn i Sales, qui, essent sacerdot missioner a Bogotà, va fundar l'Instituto Tecnológico del Sur. Altres dos noms propis foren el de mossèn Primitiu Noró, que organitzà un grup teatral que representaren nombroses obres. L'altre, mossèn Miquel Andorrà, que, com a anècdota, cal dir que al punt de migdia tocava la campana amb el toc d'oració. I el dia que es va retirar a la seu, el toc va enmudir, i una sincera espurna de melangia i tristesa s'apoderà de molts dels veïns del poble, perquè deien, mira, ja és migdia perquè ja toca la campana. Són aquells trets d'abans que avui van desapareguent. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: qui pel novembre no ha sembrat, que no sembri, que ja és tard.
I tant. Gràcies, Joan.
D'arribar a la una, busquem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després hi tornem amb la Nacional 240. Parlem de cuina i parlem de moda. I a dos quarts de dues ja saps que tenim la tertúlia dels polítics.
La una, les 12 en Canàries.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes de Pamplona, última sesión del juicio contra la manada, contra los 5 acusados de violar a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016, o que hoy quedará visto para sentencia una vez presentes sus conclusiones la defensa de los procesados. Ha declarado ya el abogado de 3 de ellos. COPE Pamplona, Esther García.
Agustín Martínez Becerra ha dicho que a pesar de que sus 3 representados pueden ser imbéciles, patanes e incluso infantiles, no deben estar ni un día más privados de libertad, y es que, según él, son inocentes. En ese momento, 2 de los acusados se han puesto a llorar, se han emocionado, se han derrumbado, pero hay que decir que hasta ese momento han aguantado bien, parecían tranquilos. Además de negar los delitos, el letrado ha criticado todas las pruebas periciales y los testigos por partir de una premisa falsa, dice, por partir de que todo era una agresión sexual. Ha dicho que no ha habido presunción de inocencia y también ha cuestionado a los medios de comunicación y al juez instructor.
El Papa Francisco insta a Myanmar, antigua Birmania, a respetar cada grupo étnico sin excluir a nadie. Mensaje directo del pontífice en su discurso en Naipidó, tras reunirse con líderes políticos. El futuro del país, dice, debe ser la paz.
Las diferencias religiosas no deben ser una fuente de división y desconfianza, sino más bien un impulso para la unidad, el perdón, la tolerancia y una sabia construcción de la nación. Las religiones pueden jugar un papel importante en la cicatrización de heridas emocionales, espirituales y psicológicas de todos los que han sufrido en estos años de conflicto.
Es martes 28 de noviembre. Pasan más cosas, las contamos en este Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Oriol Junqueras, que quiere salir de prisión a toda costa a menos de un mes para las elecciones. El ex vicepresidente de la Generalitat y sus compañeros de Esquerra Republicana en prisión dicen ahora que aceptan el artículo 155 de la Constitución. Su gran objetivo es participar en la campaña electoral. Más asuntos: las reservas de agua de los embalses españoles siguen bajando. Se encuentran ahora mismo de media al 36,7% de su capacidad. Es un 0,3% menos respecto a la semana anterior. Es la mayor bajada en las últimas 3 semanas. La situación es crítica en las cuencas del Júcar y del Segura. En el Duero no llegan al 30% y agonizan también entre Peñas y Buendía, los 2 grandes embalses de la cabecera del Tajo. Y hoy hemos conocido que un exjugador de un club de rugby de Huelva viajaba en el submarino argentino desaparecido el 15 de noviembre en aguas del Atlántico. Se trata de Rencho David Martínez Silva, que militó en el club de rugby Bifesa Tartesos de Huelva.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo contáis una historia que nos va a descubrir un poquito más, un país que probablemente pues desconocemos prácticamente todo, pero que ahora, gracias al último viaje del Papa Francisco, ya vamos conociendo algún detalle más.
Pues sí, seguimos muy pendientes de ese viaje del Papa que contábamos ahora al comienzo de esta actualización, y vamos a contar hoy en El Espejo quiénes son los Kachin. Son una de las tantas minorías étnicas, en este caso mayoritariamente cristiana, que vive en el norte del país y que también sufre acoso y marginación. Durante esta visita, Francisco va a utilizar un báculo pastoral de madera que ha sido realizado de forma artesanal y donado por los católicos Kachin, que se encuentran en un campamento de refugiados como consecuencia de una larga guerra que desde hace decenios enfrenta a esta y a otras minorías con el ejército birmano. Debido a su pobreza, a estos refugiados les ha resultado imposible desplazarse hasta Rangún para asistir mañana a la misa que Francisco va a celebrar en un parque de la capital. El báculo de madera que le han hecho llegar expresa su deseo de que se restaure la paz en esa región, y lo vamos a contar con detalle en un ratito en El Espejo.
Pues aproximadamente en media hora, y como siempre, todos muy atentos. Gracias, José Luis.
Gracias a ti, hasta
y
luego.
Y en los deportes, Bale, gran protagonista de la jornada de Copa que empieza hoy mismo. José Luis Corrochano.
Comienzan los partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid recibe al Fuenlabrada a las 9:30 en el Santiago Bernabéu, con ventaja de 2-0 del partido de ida. La gran noticia es el regreso del galés Gareth Bale después de 63 días lesionado. Zidane lo va a poner hoy.
Con Gareth, sí, va a estar con nosotros y luego, bueno, veremos cuánto tiempo va a jugar. Yo lo que quiero ver es que ver a Gareth, a Cristiano y a Karim, los tres, por de vez en cuando, sí, porque son mucho tiempo que no lo veo juntos y me gustaría verlo, sí, claro.
Acaba de incluir en la lista de convocados Zidane 7 jugadores de la cantera, de los habituales están Keylor Navas y Gareth Bale, que ha dicho Zidane que lo va a poner, y vuelve Kovacic a una lista de convocados. Hoy se juegan también a las 7:30 Málaga, Numancia y Leganés, Valladolid, y a las 9:30 Levante, Girona y Celta, Eibar. Tiempo de juego lo cuenta desde las 8:30 de la tarde. Y noticia de última hora, Marcelo, jugador del Real Madrid, ha reconocido delito fiscal y va a pagar 500.000 euros.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Doncs apa, que sí, que venim ja des dels serveis informatius de la cadena COP, estem ben informats i obrim la Nacional 240, com tots els dimarts, a la una, i el que fem és connectar COPE Tarragona amb COPE Lleida. Qui tenim a COPE Tarragona?
Doncs a COPE Tarragona, una servidora, Mònica Carrasco, i a Lleida, qui tenim? A veure.
Doncs un mateix, eh? Ricard Álvarez.
Un servidor.
Sí, senyor.
Escolta, Ricard, com vas de gana avui? No, jo pregunto, ja sé que és l'hora bruixa aquesta, cap a la una.
Vai bé, o sigui, tinc gana, vaja.
Tens gana.
Sí.
Doncs avui, mira, em sap molt greu, no sé si... Avui encara arribes, per dinar, encara arribes. Si acabes programa a les dues, encara arribes per venir fins a Reus, perquè hi ha un lloc al que et vull portar.
Sí?
Sí.
Arribarem tard, avisem, que arribarem tard.
Ara l'avisem. Mira, ara aviso, tinc aquí a la persona indicada, Tinc a l'estudi avui el Juan Di, ell és cuiner i és el responsable d'un lloc que si no el coneixes l'has de conèixer, és el Chivarri de Reus. Juan Di, què tal? Molt bon dia.
Hola, buenos días, què tal?
Juan Di, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por venir. Es que no he llevado a Ricard, no al Chivarri aún, ya lo siento. Pero bueno, estoy tardando,
Sí, es verdad. Pero bueno, cuando venga ya no habrá marcha atrás.
Vaya.
Ara, aquí, perquè...
Si tu, Mònica, ja l'has provat.
Jo sí, més d'una vegada, home, i tant. Home, sí, és un lloc, a més és un clàssico, si se puede decir así, ya
sí,
de
Reus. Sí, és un clàssico de Reus, ya después de más de 4 años, sí.
A mí me gustaría que le contases, mira, Ricard, y aquellos que te están escuchando hoy desde Lleida, que igual no te conocían, o de algún punto de Tarragona, porque ¿qué concepto tenéis vosotros en el Chivarri? Porque tú entras ahí y a mí me gusta pensar que es todo como sorprendente, ¿no? Todo tiene que sorprenderte de alguna manera.
Bueno, Chivarri es una experiencia. Pensamos que Chivarri es un lugar donde te lo vas a pasar bien. Hay música alta, hay buenos pinchos, buenos platillos. Sobre todo somos referentes en el vino, porque tenemos un montón de vinos abiertos a copas, botellas de 5 litros. Bueno, creo que somos... como un spa gastronómico.
Me gusta el concepto,
sí,
un spa gastronómico, sí, muy
sí.
Bien. Pero si además tenéis vosotros el punto este circense, que a
sí.
mí me gusta mucho,
sí,
¿no?
Sí.
Porque cada plato a veces no es lo que te esperas.
No, nunca. jugamos con nombres, jugamos con producto para sorprender siempre a nuestro cliente.
Uh-huh. Si te tuvieses que quedar con un producto de los que tenéis en la carta, ahora con un plato, ¿podrías elegirme alguno o te es como querer a más a papá o a mamá?
Sí,
esto?
Es cierto, me gustan todos.
Es la gran pregunta.
Me gustan todos.
És la gran pregunta, aquesta, Mònica.
És la gran pregunta.
Jo els hi faig també als artistes que et venen a presentar un disc. Escolta, quina cançó és? I sempre
no saben, no poden.
No es pot, eh?
No se puede.
Los platos son igual. Además, el proceso de creación de un plato, supongo que es probar, pensar, siempre tienes tu grupo de testeo, ¿no? Familiares,
siempre.
Amigos.
Siempre. Pero eso siempre hay mucha gente apuntada, ¿eh?
Eso te iba a decir.
El tema de probar, hay una cola grande para venir.
Eso te iba a decir, si necesitas más gente, Ricard y yo venimos en un momento.
Ya ves que te he sacado el tema, sin querer.
Sí, no, está muy bien. Pues oye, Juan, no sé si nos traes hoy algo que tenéis en carta. A ver.
Bueno, tenemos un próximo plato que vamos a introducir ahora en carta, ¿vale?
Ah, perfecto.
Será unas alcachofas confitadas con una cremita de patata y un poquito de huevo con un poquito de torrezno cortado por encima.
Ah, muy
sí,
bien,
sí.
Muy bien. Además, ahora en teoría empezaremos a ver mucha alcachofa ya.
Esperemos,
que
es que
el frío.
Hace poco frío, entonces la alcachofa está tardando un poquito más de lo normal. Ya debería estar hace 15 o 20 días, pero ahora empezará.
Claro,
ahora
claro.
Empezará.
Pues oye, tomo nota, venga, a ver, ¿qué necesitamos?
Bueno, necesitamos aceite de oliva, necesitamos alcachofa, necesitamos patatas, un poquito de ajo, los torreznitos, ¿vale? Y unos huevos, ¿vale? Lo que haremos con la alcachofa será pelarla, totalmente pelada, la cortaremos, una vez cortada cogeremos, le quitaremos los pelitos si tiene algún pelito, la haremos rodajitos y la metemos en aceite de oliva, a confitar. Confitar significa no freír, o sea, la tiene que estar a 30 grados.
Vale, o sea, que no, o sea, el aceite...
Cuando metas el dedo en el aceite, que no te queme.
Que no te queme.
Sí, pues, pero no lo pongáis a 180 y metéis el dedo. Si no, una vez frío, porque hay mucho salvaje. Pues lo digo, meter el dedo y que esté calentito, a 30 grados. Entonces se confitan. Una vez que están confitadas, se pueden retirar. ¿Vale? Uh-huh. Hacemos un puré de patata normal, como más nos guste, ¿eh? Se puede hacer con un poquito de ajo, con un poquito de mantequilla, con aceite de oliva. Yo lo hago siempre con yema de huevo, sal y pimienta.
El puré de patata, sí, con yema de huevo. Ah,
siempre.
Mira, punto.
Vale, y cogeremos el puré de patatas, ¿no? Meteremos en el centro del plato, haremos un pequeño buquet, pondremos las alcachofas confitadas recién sacadas del aceite, que estarán perfectas, melositas, jugosas, con el sabor impregnado. Pondremos todo debajo, ¿vale? Cogeremos un huevo, eso puede ser frito o puede ser poché, como nosotros queramos, duro o no, que tenga textura de yema para poder romper la yema y que flote toda la cremosidad encima de la patata. Y cogeremos los torreznos, los cortaremos muy finitos, a ser crujientes, y lo tiraremos por encima. Y ya tenemos un plato sabrosito para el frío que va a venir.
Oye, ¿y de elaboración fácil?
Muy fácil, sí, porque queremos, aquí también queremos dar cosas fáciles para que la gente lo pueda hacer fácil,
claro,
¿no?
Claro.
Tenemos cosas más complicadas que no podemos llegar a hacer ningún tipo de problema, ¿eh? Si quieres nos ponemos, ¿eh? Pero claro. Sí, lo que sí que es cierto es algo fácil para que la gente lo pueda probar.
¿Cuánto rato tienen que estar ahí confitando las alcachofas?
Depende de la alcachofa, yo creo que unos 20 minutos hasta allá.
¿Con 20 minutos
pero ya 30, tenemos? Pero a 30 grados, ¿eh? No puede freír, se fríe y se quedarán duras y negras por fuera.
Vale, o sea, simplemente tenemos que hacer el puré de patata por un lado, mientras se van confitando las alcachofas.
Muy bien.
Y el torrecinito...
Después, con el huevo. Yo soy más de huevo frito. Un huevo
¿sí?
frito con su puntilla perfectamente hecha, con su cremosidad de la yema, es maravilloso.
Es que, ¿qué pocas cosas superan a un huevo frito bien hecho?
Es verdad, ¿eh? Pocas cosas lo superan. Pero es tan difícil hacer un huevo frito bien hecho. Es muy difícil, ¿eh?
Muy difícil. Es verdad, que te quede con la puntillita, que no se te pase la yema.
Ahí está, que esté jugoso por dentro, crujiente por fuera.
Oye, mira, ahora que estamos en un programa de ketchups, que vaya a aprender a hacer el otro día.
A ver, es que...
Huevos escalfados.
Ah, mira.
Ah, bueno.
Bien.
¿Y qué tal la experiencia?
Oye, pues, tengo mi grupo de testeo en casa también, ¿eh? Es los de casa, y todos hicieron buena cara.
Ah, bueno, es que el huevo escalfado es buenísimo.
O sea, sí. Que
bueno,
entiendo
huevo.
Que me salió bien, ¿eh?
Y el huevo escalfado, si le pones un poquito de panceta, ese tocino que he curado, ¿sabes? El tocino este curado, ajá, que es un... Le pones un poquito por encima, y unos guisantitos salteados, le pones debajo... Y pones el huevo escalfado encima, con tu guanchale este, con tu panceta curada encima muy finita, y pues coges y me llamas, ya verás cómo te va a gustar. Te va a encantar.
Qué rápido me ha montado un plato.
Hombre, es que la experiencia es un grado.
La experiencia es un grado, sí, es verdad.
¿Cuántos
es verdad.
Años llevas tú dedicándote a la cocina, Juan Díaz?
Este año llevará 24 años.
O sea que un poquito sabes.
Sí, no saber, es ya por la constancia solamente.
No, pero el otro día teníamos el debate aquí, justo en este espacio, y decíamos, evidentemente, a ver, hay recetas más complicadas o menos, pero el cocinero tiene que nacer con un don, ¿no? O sea,
sí.
Hay gente, o lo tienes o no lo tienes. Esto de, yo te dejo ahora en mi cocina, abres la despensa y me montas un plato, esto no lo hace todo el mundo. No.
El talento se nace y talento se entrena.
Eso sí.
Puedes nacer con talento y si no lo entrenas no vas a saber hacer nada.
Vaya.
Pienso que es la constancia y el trabajo duro cada día. Uh-huh. Y después cada día hay gente más avispada y gente menos avispada. Pero yo creo que es la constancia del trabajo diario.
Uh-huh. Oye, estoy viendo una fotografía del Chivarri.
Uh-huh.
Tenéis escrito encima de la puerta... Pasen y vean.
Pasen y vean, sí,
claro.
Sí, pasen y vean.
Pasen y vean, ¿eh?
Sí, sí. Te he dicho que es un espectáculo, Chivarri. Es un spa, te lo he dicho antes.
Sí,
es
sí,
que,
sí.
Es que lo es, realmente lo es. Yo ahora me estoy acordando ahora mismo del kebab este que tenéis...
El ibérico.
Es que
está bueno, muy bueno.
No sé si puedo seguir hablando, solo de pensarlo. Ricard tiene portar.
Sí.
Tiene portar el Chivarri.
Sí, sí.
Y he de decir que tenemos aquí una petita primicia, y es que la familia Chivarri, ¿no?
Sí, el Grupo Culinary Circus.
El Grupo Culinary Circus crecerá en unos días, tenemos nuevo miembro en la familia, ¿verdad, Juan Di?
Sí, estamos en ello. Si todo va bien, si no va nada, el día 13 de diciembre abriremos la segunda propuesta del grupo. Uh-huh. Sí, sí.
Que te he de indicar que es una cosa totalmente diferente al Chivarri, al que te hemos explicado avui, uh-huh, pero que no podrás saber, ni tú ni ningú, fins al día 13. Esto me encanta.
Sí, sí.
Aquí, o sea, es secreto total fins al dia 13, ¿eh?
Bueno, pues se me amontonan a mí las cosas en la agenda,
apunta,
¿eh?
Apunta, ¿en qué cae? A ver, ¿en qué cae el 13 de diciembre? Lo tengo aquí, es un miércoles.
Miércoles.
Es un miércoles, ¿eh?
Abriremos por la noche.
apuntin.
Bueno, me da tiempo.
¿Y cuándo nos contarás? A ver, tenemos que estar atentos a las redes sociales de Chivarri.
Yo creo que a partir de la semana que viene ya comenzaremos, ¿sí?, a comunicarlo. Ah.
Pues venga,
de una manera,
atentos.
A dar pistas.
Que será como todo, será como un juego, ¿verdad?
Un juego como todo para que la gente vaya jugando con nosotros. Sí, sí, está claro.
Doncs apunta, Ricard. Si no, mentre pots anar al Chivarri, però a partir del dia 13 a veure en què ens sorprèn, que serà sorprendente seguro. Eso no lo dudo.
Estoy viendo también aquí fotos de todas las tapas que tenéis. Bueno, de todas. De algunas.
Algunas.
Y la verdad es que no hay ninguna que digas, bueno, esta no la probaría. Ninguna, Yo me enamoro de todas.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que nosotros lo hacemos todos. Hacemos masas de croquetas diarias. Boleamos cada día croquetas, no congelamos croquetas. Ajá. Freidoras con aceite de oliva. Todos 100% nuestro, todas las salsas. Todos nuestro 100%. Te gustará más, te gustará menos. Pero lo que sí que es cierto, que es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos nosotros 100%.
Es que esto que dices del congelado es... La verdad es que hasta que no lo pruebas, no lo notas. Y cuando lo has probado, no puedes volver atrás.
Hombre.
Es verdad. Una croqueta recién hecha, una masa diaria, nosotros hacemos masas diarias. Para mí sería más cómodo hacer 3.000 croquetas y congelarlas, pero creemos en la masa diaria. Hacemos masas por las mañanas, a mediodía las boleamos y por la noche se las comen las personas.
Hombre, hay una cosa clara en los programas de televisión de los chefs, estos famosos. Ajá. Que hacen programas, siempre lo dicen.
No los veo,
dicen una cosa, oye, la gente viene, sí, y vuelve, sí, pues entonces lo estás haciendo bien.
Sí, es verdad.
Si lo haces mal, no te pondrán mala cara, pero no vuelven.
Sí, me dan una vez, no me dan más. Es un trabajo muy duro en ese sentido, ¿no? Que tienes que estar siempre al máximo nivel para poder hacer las cosas e intentar hacer las cosas bien. Pero lo que hablábamos antes, ¿no? Todo es el sacrificio diario y el saber estar diario. No hay más. No hay más secretos que ese.
Pues allá estás, Ricard, apunta al Chivarri, sí, sí. Además, ¿cuándo tenéis el pincho pote?
Los martes.
O sea, que toca pincho pote.
Hacemos martes pincho pote y el miércoles hacemos el croquet day. Que hacemos,
¿Pincho pote qué es?
Pincho pote.
Pincho pote es hacemos un pincho cada semana diferente, un pincho mucho más elaborado, y por 3 euros con un zurito de cerveza, que es un pincho muy elaborado con un zurito de cerveza. Esto lo hacen mucho en el norte.
Ajá.
Lo hacen mucho en el norte, lo hacen en Navarra, lo hacen en la Vall d'Aran, lo hacen en Donosti, sí, sí. Es muy típico de allí, para que la gente salga y tenga un poquito de incentivo.
¿Esto el miércoles?
Los martes. Y los miércoles hacemos el croquet.
O sea, hoy, vamos.
¿Sí?
Sí, apunta, sí, sí. Ricard, vine. Si es que ya estás trigando,
sí, vení. Sí, sí, no, si es que ya, vamos, me lo he puesto difícil.
Mira, fes una cosa, posa una mica de publi, acabem el programa y corres cap aquí. Vinga. Juan Díaz, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Vas a volver, ¿eh?
Volveremos.
Que vaya bien,
gracias.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Con vitaminas del grupo B, contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Olvídate de los robos, instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
No sé si estàs preparat pel que ve, Ricard?
Sí, sí, sí.
Sí, estàs preparat?
Estic... Espera que m'assec.
T'anava a dir que asseu-te.
Ara m'assec i...
Ja la tinc aquí aquesta setmana. Ella és d'una dona de paraula, no ha fallat. I la setmana vinent seré allà i aquí la tinc. A Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Com
Hola,
estàs?
Leida.
Què tal? Bueno, mira, bé, molt bé.
Sí, se la veu contenta, Això sí que ho he de dir.
Però sempre fa aquesta veu de rialla. Jo és que, clar, la veig, però m'arriba la veu.
Tens tota la raó, has definit molt bé. És la veu d'aquestes que riu constantment. Sí, sí, és així, és que ella és així. És un ginjol. És així, és feliç. I està molt bé perquè ho transmets, això, a Leida. Ja ens fa falta.
Ja està bé,
doncs. Últimament. Doncs escolta, no sé com portes avui el vestidor. Molt regit. Girat, poc regirat, a veure.
Avui, doncs mira, porto una miqueta el que abans era un nínxol de mercat que dic jo en la moda, que ara s'ha convertit en tendència, fins i tot que hi ha gent que la porta a diari, que és el que és la roba d'esport.
Uh-huh. Ah, sí?
O sigui, com anar guapes per fer running, ioga, anar al gimnàs, fer el que normalment, quan tenim aquest petit moment per nosaltres, doncs, com portar-ho fins i tot ja a l'extrem de tendències.
Mm-hmm. És que s'ha d'anar bé fins i tot per això, perquè a mi m'ha passat això. No sé si a tu, Ricard, a la Leida segur que no, però tu et trobes allà, arribes al gimnàs i de cop va tothom allò estupendo i tu amb la samarreta de propaganda del Carrefour, sí o no?
Sí, sí. M'ha passat ara darrerament ja no, però sí que és veritat, perquè a més tens una pila d'aquestes samarretes que quan te les donen diu, oh, que bé, que maques que són, eh? Però després no.
I després dius, no. Pa què?
No. Per què? Sí. Sí, per fer draps.
Per fer draps. Ara ho has dit. Mira, ara ho has dit. Ja, és el que vaig fer al arribar a casa, perquè vaig dir, Mònica, no tornes a trobar una d'aquestes que has passat vergonya al gimnàs.
Sí, perquè realment el cotó que utilitzen és bastant bo.
Sí, sí.
I va molt bé per fer vides.
Per fer draps van molt bé, però...
Pobres.
Doncs ja està. A mi no em torna a passar, però sí, és veritat que en això de la moda esportiva, evidentment, també hi ha tendències, clar.
Buf. Sí. Sí, n'hi ha.
N'hi ha molt. La veritat és que cada any surt una tendència nova a l'hora de vestir-se i, bueno, aquesta vegada he optat també per el que és la moda assequible, una miqueta més low cost, on nosaltres podem anar dient, mira, doncs avui m'ho ve de gust comprar uns pantalons. Doncs pues, que no sigui també un forat a la butxaca.
És una gran inversió.
Sí.
O sigui, és possible, no? Roba esportiva, maca, còmoda i bé de preu.
Correcte, és possible.
Bé.
Ara, actualment, crec que quasi hi ha poca cosa impossible.
Això és veritat, això és veritat.
Però sí que és cert, jo ara no vaig al gimnàs, ho faig jo pel carrer, però quan hi anava sí que és veritat que hi ha gent que va molt ben combinada al gimnàs.
Moltíssim, però no us heu fixat que cada vegada més també pel carrer?
També.
Jo,
també,
per exemple, sí, sí. Que faig allò per aquí Reus, carretera Castellvell amunt avall, jo de vegades dic, és que, jolín, és que m'he d'arreglar per anar a córrer. Perquè, de veritat...
Que no saps mai a qui et pots trobar, Aleida.
Però, vull dir, ja no per això, vull dir, les noies van tan maquetes totes, i els nois també ben posats també, que dius, ostres, això sembla un aparador en vez de...
Correcte, estic sí. D'acord. Estic
de, molt de córrer amunt avall. Sembla que fins i tot la suor brilli, tu, escolta'm, saps? Imagina't.
És que hi ha gent que sua purpurina. Però bé, llavors, com hem de fer per anar amb cert estil al gimnàs?
A veure, Mango, per exemple, ens dona una opció de color. Ens dona una injecció de color, tant en les seves samarretes com en els seus pantalons, a través de colors més aviat forts, una miqueta fluorescents, i que també fins i tot les parts de dalt van combinats amb això, amb el fluorescent, per exemple, baix, i una superposada amb gris més fosc o amb negre, o una miqueta més... o un gris claret, també, però colors molt neutres per dalt amb un toc de color. A la superposició de sota. Si no, després també tenim el que són els pantalons a través d'alguna línia o de dibuixos fins i tot geomètrics, també amb diferents combinacions de color. Molt divertit.
Uh-huh. O sigui, color, molt color, no? Encara que sigui allò pinzellades, però colors potents, color. Una mica així enèrgics, sí. No? Que ja només de posar-te les malles ja tinguis ganes de...
Ja tens ganes de saltar i d'esguar.
Correcte,
sí. I després també, bueno, en el tema de pentinats, que a vegades també hi ha castic, també sabeu una miqueta, els monyos aquests altets així que es portaven aquest estiu per anar a la platja, més desfets, també queda molt xulo, o fins i tot amb cues baixes, així ben pentinades, perquè també amb una miqueta d'efecto wet, que s'està veient tant últimament, que també és molt còmode perquè així pues, no cal que portis la banda perquè, pel cabell.
Bandes sí o bandes no? Bandes no ha fet cara de que no, Ricard.
Depèn de com tinguis el cabell, no?
Sí, molt bé, Ricard, m'ha encantat la teva resposta.
Jo, bandes no, per exemple.
Bandes no.
Jo.
I jo depèn, perquè, per exemple, tenim l'opció del buff, que a vegades, per exemple, si fas esport de muntanya, queda molt xulo també, si fa una miqueta més de calor i tal, de ficar-te-la en forma de banda a dalt el cabell, i així d'aquesta manera, sobretot per fer baixades, va molt bé que portes el cabell ben agafat i pots veure bé on trepitges.
Mm. Clar, que sabeu quina mobilitat que anem a fer esport, eh? Vull dir, que hem d'anar còmodes i adequats per cada esport, diguéssim,
jo,
per cada pràctica.
Abans de que acabi l'hora, Aleida, espero que em parlis de les malles o de les bambes que corren soles, eh?
Ai,
o clar, perquè, escolta, sí, són molt maques, però... Les has de fer moure tu?
Jo encara no les he trobat. No? Jo, si algun oient les ha trobat aquestes, sisplau, que ens enviï un Twitter o
però
un
urgent,
correu
eh?
O algo, perquè les estic buscant desesperadament.
Exacte. Bambes amb color, suposo, també, no?
Sí. Bambes amb color, tan fluorescent, com fins i tot també les bàsiques, aquelles negres que també es porten tant. Bueno, us en recordeu que, em penso que ho vaig comentar fa uns programes endarrere, que fins i tot s'estan posant molt de moda el que són les bambes de córrer pura i dura, per portar el looks de diari.
Caram.
Fan aquesta combinació, fins i tot amb faldilla, però no les New Balance, que són una miqueta més mones, o les Nike Air, que també es poden veure una miqueta més vestides. O sigui, no, la bamba aquella, la blanca de tota la vida, amb la sola de córrer,
sí.
Doncs també se combinen.
Això està bé, perquè llavors no has de carregar tant a la bossa del gimnàs, que també sempre, jo sempre que surto de casa, sembla que em faig una mudança, de vegades, quan vaig al gimnàs.
És un tot en un, no?
Clar, és que entre tot, és que això és un lío, portes una bossa.
Una bossota, sí. Ja,
com
ja.
Per marxar de pont. Però bé, a veure, continuem. Vinga, va, que si no ens quedem sense temps. Més tendències.
Sí, després també tenim l'estil militar, o la gent que li agrada una miqueta més ja l'estampat militar, que ve de mans de lefties, tant amb sostens com amb leggings com amb samarretes, o sigui, ho podem trobar tot. Jo aquesta combinació la faria també només amb un toc de peça, és a dir, no anar totes amb la vestimenta igual, sinó, per exemple, si tens les malles amb estil militar, ficar-te a dalt una samarreteta bàsica negra, o fins i tot amb el sostén i la samarreta bàsica negra i a baix el pantaló també militar, en combinació amb el sostén, si és així una miqueta més amplosa. I també, bueno, i si no fer-ho al revés, sempre combinat, doncs això, amb negre o, per exemple, amb el verd caqui, que també queda molt bonic.
Vale, o sigui, el tocs d'estampat militar, eh? No allò, no anar de cap a peus, que si no, sembla que anem a Vietnam.
I ara també amb les jaquetes amb els paravents, que també és una peça que, bueno, ara amb aquest temps que fa també és interessant de portar, doncs això, amb la jaqueta una miqueta més divertida. Si tu ja tens les teves peces més bàsiques, només tenint la jaqueta ja compleixes amb la tendència militar.
Exacte.
A l'esport.
Molt bé, doncs estàs prenent nota, no, Ricard? Perquè
sí,
això
sí,
val,
sí.
El tema de colors i estampats val per ells, per elles, eh? per tothom.
Jo prenc nota, però millor que no em vegueu quan vaig a
córrer. Sí, home, sí. No, segur que fas molt goig.
No, mira, vaig massa negre, jo. Vaig molt negre, o sigui, justament el contrari del que està dient la Leida, per això ara estava pensant, m'he d'anar a comprar uns pantalons.
A Leida, clar, tenim una missió.
I un paravent, sí, ja ho veig.
Però t'has de posar una miqueta de color.
Clar, perquè te veguin.
No, també està bé, fins i tot perquè et veguin.
Home, clar,
per seguretat.
Ara a les 6 de la tarda és fosca,
que
t'has de posar.
No, jo surto de nit, com el que dic. Bueno, surto de nit perquè a les 6 i mitja és de nit.
És de nit, ja.
Sí.
Clar.
Veus, jo és que no em fico el rosa fluor per gust, sinó per seguretat. Més que fins i tot te les pots posar per anar d'un dia a dia, com si haguéssim les dessuadores així, doncs més grans, per poder-les combinar tant amb texans com amb legging. Que també ho trobo molt interessant, perquè a vegades dius, mira, és que, com has comentat abans, he d'anar al gimnàs, però tampoc, si no vens de l'oficina o no vens directament de treballar, que és allò, dius, mira, és que vaig per casa i tampoc no tinc ganes de vestir-me molt, doncs mira, per exemple, te fiques un texà amb la dessuadora i després, doncs mira, doncs vas... És més fàcil, vas cap allà i saps que t'atreus allà la dessuadora i després només cal que et portis una peça de roba i no cal canviar-te tant i sempre vas com a més acord a el que és el
Molt bé,
el general.
Doncs, ens estem quedant sense temps ja, Ricard, veritat?
Sí.
Anem una mica justos, però a mi m'agrada això, que totes les opcions són low cost i acabem, sisplau, amb la samarreta de propaganda per anar al gimnàs.
No, aquesta fora,
això ha quedat
per dormir o d'aquella manera.
O per dormir, ha dit. No, això tampoc.
Tampoc. No, dic que depèn de la parella, també es tracta de fer goig al llit, oi?
Home, s'ha de fer goig a totes hores.
Però a vegades també allò que t'aixeques al matí, que agafes la samarreta de la teva parella, encara que sigui d'aquestes cotrones que et fan efecte llargós, saps?
Sí,
efecte vestit.
I dóna bo, dóna gust de posar-te una d'aquestes.
És còmode. La veritat és que és molt còmode, saps? Allò que fas allà fluint dintre d'aquella samarreta.
Bueno, però per anar al gimnàs,
grans,
no. Després, per anar al gimnàs, no. Que després et veus allà aquells miralls que posen i dius, en quin moment he pensat jo que això era bona idea?
Tenint en compte ara el que estàs dient tu de mirar-se al mirall, va ser molt fort perquè jo fa cosa d'un temps vaig anar a fer un curset d'aquests de Mary Kay,
de maquillatge
i coses d'aquestes, i em diu la senyora, que jo vaig flipar, em diu, mira, Diu, aquest maquillatge és especial per si vols anar al gimnàs. Diu, perquè és waterproof. I després, per molt que suïs, no marxa. I jo pensant, mare meva.
Imagina.
Dic, flipa tulipa.
És que...
Saps?
Per treure-te la casa ja, no diguem.
Clar, però és que mi, això també d'anar maquillat al gimnàs mereix un capítol a part, que hi ha gent que sembla que vagi a sortir la nit de Cap d'Any per anar a fer...
Jo és que crec que fins i tot te sua les pestanyes, per tant, no sé...
Jo no ho veig, això, tampoc. Si hi ha alguna maquilladora a la sala, pobres poros, jo és el que penso sempre, si hi ha alguna maquilladora a la sala, que ens truqui, que la farem venir un dia per parlar d'això.
Sí, sí, la veritat és que és un punt bastant important, que crec que hauríem aquí de fer un canvi de... No, lo natural és lo bonic, també.
Correcte, que jo he vist gent posar-se pestanyes postisses per entrar spinning, Això ho he vist jo,
No, m'ho puc creure.
Bueno, jo és que valgo més pel que callo que pel que parlo. I ho hem de deixar aquí, avui. Prou, que m'animo. Aleida, mil gràcies, com sempre. Ricard, m'envia'ns una foto quan surtis a córrer.
Sí, clar, sí, suat i tot, eh?
No, abans quan vagis allò tot bé. Però volem veure alguna aportació de color,
Bueno, va, vinga.
A l'equipament.
Sí.
Vinga.
Deures de la setmana.
Deures de la setmana. Au, Aleida, fins la setmana que ve.
Un petó a tots, adéu.
Ricard, nosaltres arribem a 2:15, ho fem amb música, no?
Sí, i tant, i amb la música, amb la música.
Amb la música, ara ho has dit. Escolta, que et vagi bé el dia.
Igualment, fins divendres.
A Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida li oferim revisions pre-ITV i diagnosi, mecànica ràpida, electricitat, automatismes, aire condicionat i caixes de canvi automàtiques i convencionals, Mercedes, ZF i Boyd. Confia el manteniment dels seus autocars i autobusos, cotxes i furgonetes a Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida, avinguda de l'Exèrcit 33, Naue, al costat de la rotonda dels instituts.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75. 973-2671-75.
A Matís estem de celebració per l'arribada del fred i ho volem celebrar amb tu. Vine a Matís i gaudiràs d'un 20% de descompte en tots els nostres productes. Abrics, barques, pantalons, jerseis... Fins a finals de novembre. Vine a Matís i aprofita't de l'arribada de l'hivern. Matís, príncep de Viana 81 de Lleida.
Autocamions Herbie, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Herbie, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Venga, preguntad. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues que el hombre había encontrado una bañera, o quizá quería tirarla en un contenedor, o puede que estuviera de mudanza. Y oye, si en una mano tienes una bañera y en la otra tienes un ciclomotor, ¿qué haces? Como todo el mundo sabe, inviertes la bañera sobre el sillín, te montas encima y ala, si te pillan, estás detenido.
O sea, bueno, la foto es para verla, ¿eh?
Tuyo. Solomon Kane es la última luz.
¡Tú nunca tendrás mi alma!
Solomon Kane.
Tu pacto se ha cumplido.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Cada día, cada año, compartimos experiencias, compartimos valores, compartimos el mismo interés solidario por la vida. Los bancos de alimentos contamos contigo para unir la necesidad con la solidaridad, lo que das con lo que recibes, todo lo que nos hace iguales. 1 y 2 de diciembre. Colabora en la gran recogida de alimentos. Cuento contigo.
Este es el graznido de un pato. De un pato feliz. ¿Y cómo sabemos que está feliz? Porque gracias a que has elegido un electrodoméstico con el mejor etiquetado energético, él no ha tenido que migrar antes de tiempo. y está feliz. Y tú pensando que solo estabas ahorrando en tu factura. Con un pequeño gesto consigues más de lo que crees. Controlas tu energía. Gobierno de España. Infórmate en idae.es.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs mira que hi ha pràcticament 4 minuts per sobre de 2:15. Seguim el dimarts 28 de novembre del 2017. Hem guanyat una mica de graus. 7 graus, tampoc cap meravella, però vaja, 7 graus, a punt d'arribar al mes de desembre, no està malament al migdia. Jo, mentre aguanti el sol, sempre ho dic, mentre no se'ns posi la boira habitual de Lleida, menys habitual en els darrers anys, jo sé bé que el sol cap problema que faci fred. En fi, comencem la nostra tertúlia dels polítics per anar directament cap a les 2 de la tarda, sempre ben acompanyats amb el Guillermo Orbera del PSC. Guillermo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El José María Córdoba de Ciutadans. José María, bon dia.
Hola, bon dia.
Joan Vilella del Partit Popular. Joan, bon dia.
Molt bon dia.
Clara Barbal de la Crida CUP. Clara, bon dia.
Bon dia.
I avui també està amb nosaltres la Carme Culleré del grup de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Lleida i del PDeCAT. Carme, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, per cert, ara ja ha passat, i a més les coses són efímeres, que també és una cosa que ens hauríem de fer mirar, però vau fer bones compres al Black Friday, Cyber Monday i companyia.
La Carme, mare, que no la vas veure?
No, la Carme no, dic tot.
No, no, Vilella, ets tu.
Ah,
ets tu que n'has carregat, que vos és.
Home, demà és bueno. Giving Tuesday. Demà.
No, avui, sí, no. Ara.
Avui
és el Giving Tuesday.
Ah, sí, sí. Okay. A veure, jo, la Carme té raó. Jo anava carregat de bosses, però perquè el vaig tindre que ajudar amb ella, que no podíem totes.
Ah, sí, que
no
veu, us totes, veu veure. Clar,
llavors, no sé, Vilella, et recordo que teníem ple i vam acabar a les 7 de la tarda.
És l'hora bona d'anar a comprar.
La majoria es pot fer per online, i després t'ho porten a casa, no?
Jo no vull ser reaccionari, però no vaig comprar res.
Jo preferixo més comprar al comerç local.
No vull ser reaccionari, però...
El tema online no m'agrada.
No, jo tampoc
la
segueixo.
La veritat és que el Black Friday...
Menys vigília del 25 de novembre.
Clar, el Black Friday és una cosa que se n'ha anat de les mans, jo crec que totalment. No als Estats Units, a Espanya també, se n'ha anat de les mans. I prova d'això és que als Estats Units, l'any 2012, va néixer aquesta iniciativa del Giving Tuesday, que és, escolta, després de la voràgine del comerç de qualsevol manera, és anem a donar una mica de diners a projectes. A Espanya encara és una tradició que costa d'entrar. És avui, el Giving Tuesday, i hi ha diferents projectes. Nosaltres avui n'hem parlat d'un parell que presenta l'Associació Alba de Tàrrega, per exemple, però si busqueu per internet en trobareu i podeu fer els donatius avui o la resta de l'any, que vull dir que tots aquests projectes necessiten voluntaris i aportacions durant tot l'any. En fi, escolta, dimarts passat no vam tenir tertúlia dels polítics perquè estàveu enclaustrats en ple extraordinari de pressupostos. Divendres passat vau tornar a tenir el ple ordinari del mes i a petició vostra, i ja vaig dir en el seu moment que ja m'alegrava, anem a reconduir les tertúlies dels polítics cap a temes més de casa nostra, per entendre'ns, que segurament és del que, de les coses que més ens afecten.
Gràcies.
La resta, ja portem tot el dia fent ràdio parlant de tot, plegat, per tant, doncs, durant el dia ens en podem assabentar. Per ordre cronològic, parlem de pressupostos. Va haver ple de pressupostos, suposo que va haver propostes, unes es van aprovar, d'altres no. M'agradaria saber, doncs, cada partit que vau presentar i quines es van aprovar i quines es van quedar al tinter. No sé, comencem per la Carme, per exemple.
Bé,
Carme, perquè tinc aquí de cara.
No hi ha cap problema. Nosaltres, bé, abans del ple ja va haver diverses comissions d'economia, allí es van presentar les esmenes que nosaltres fèiem. Si no me'l recordo, al final nosaltres hi vam presentar 46. De 46, el dia del ple, vam quedar amb 42, perquè hi havia 4 que ja estaven assumides al pressupost perquè s'havia pactat prèviament amb l'equip de govern, PP i Ciutadans, els pressupostos, i per tant llavors van decaure totes les altres nostres esmenes. Les 4 que vam retirar van ser perquè ja eren propostes que nosaltres ja veníem reivindicant des del 2015, crec, a cada pressupost, que era el polígon del Segre, el tema de la Mariola, incentivar una mica i fer estudis comercials, etcètera, al barri de la Mariola. No sé, n'hi havia dos més, perquè ara el tema de les subvencions i autoocupació, que també entraia una mica amb el tema de les subvencions que va presentar Ciutadans. Bueno, amb algun tema nosaltres vam dir, bueno, doncs aquestes les retirem perquè en principi i estan assumides al pressupost. Les altres dues van tindre, però és evident que no es van ser acceptades el dia del ple, pues perquè, bueno, les excuses de que pues no quadren els ingressos i els gastos, que no fem quadrar, etc, etc, i que pues n'hi ha que són irreals i molt temes d'inversió que nosaltres no demanàvem grans quantitats, sinó a vegades eren cosetes molt petitones, com arreglar fils que pengen pels carrers, pues arreglar algunes voreres, arreglar algun dels temes que ja estaven aprovats en comissió i que encara avui, a data d'avui, no s'han realitzat. I llavors, bueno, totes aquestes van decaure perquè les inversions en el que havia.
Clara.
Bueno, jo... Perdoneu. D'entrada, puntualitzar que no sóc electa i llavors vaig tenir el privilegi de poder seguir el ple per streaming, no? I no des de...
Ho vas aguantar tot?
Bueno, anava apagant, encenent, apagant, encenent, perquè també va donar molt de sí. Llavors, la proposta de la Crida, en línies generals, era que es fessin uns pressupostos expansius d'acord amb el context de extrema crisi social que pateix la ciutat de Lleida. Van presentar una cinquantena d'esmenes, també, el que passa és que van ser descartades per defecte per part del govern municipal perquè ja tenia un preacord fixat amb Ciutadans i PP. I aquestes esmenes el que venien a dir és que es dotessin pressupostàriament alguns acords de ple que s'havien assolit amb la Crida, PSC i altres formacions polítiques i que es fessin partides pressupostàries també de contingència de lleis que han estat suspeses pel Tribunal Constitucional que manen del Parlament de Catalunya en el sentit de plans de xoc contra la pobresa energètica, de mobilització de pisos buits per a finalitats d'habitatge, etc, etc. El que passa que és això que el PSC les va descartar ja per defecte, ni tan sols se les va estudiar.
Joan Vilella.
Bueno, nosaltres vam donar recolzament amb aquest pressupost de l'Ajuntament de Lleida pel proper any, de la mateixa manera que ho vam fer al pressupost de l'Ajuntament de Lleida per aquest any. I per què ho vam fer? Pues ho vam fer molt senzillament perquè vam arribar a una sèrie d'acords amb l'equip de govern que considerem que eren satisfactoris pel conjunt de la ciutat de Lleida i perquè assumien bona part de les nostres esmenes. D'entrada, per exemple, el pressupost per l'any 2018, pel proper any, significa la consolidació d'acords que havíem arribat aquest any, com pot ser una reducció de l'impost de béns immobles, de l'IBI, d'un 3%, un 2% aquest any i un 1% el proper any, el que suma una rebaixa, una reducció de l'IBI d'un 3% i un estalvi per a les famílies de Lleida d'un 1,5 milions d'euros. També hi ha la consolidació de les ajudes per pagar el rebut de l'IBI a les persones i famílies que més ho necessiten, fins a un 50% d'aquest rebut de l'IBI amb una partida pressupostària de 500.000 euros. Per tant, també pensem que és una bona mesura per ajudar a les famílies que més ho necessiten de Lleida, aquesta ajuda al pagament del rebut de l'IBI. I després hi ha una sèrie d'actuacions que també han estat assumides per l'equip de govern i que es contempla al pressupost pel proper any, com pot ser un pla de dinamització comercial pel barri de la Mariola. També hi ha un pla més genèric, més global, fruit d'unes mocions que es van aprovar al ple de dinamització industrial de Lleida i concretament fent especial èmfasis al polígon industrial El Segre. I després hi ha petites actuacions que nosaltres n'anomenem microurbanisme, que en aquest cas concret pues, beneficiaran a barris tan emblemàtics com pot ser el CK, la Bordeta, Balàfia o Pardinyes, no? Hi ha una sèrie d'actuacions a tots aquests barris que nosaltres en diem microurbanisme, són petites obres que són necessàries a diferents barris de la ciutat de Lleida i es va començar també el pressupost d'aquest any. I després també hi va haver una esmena que inclou el que fa referència a promocionar el que és l'emprenedoria i que aquest any, per exemple, s'ha tingut i s'ha traduït amb el que es coneix com la Casa de Fusta al carrer Cavallers i que em sembla que s'inaugura demà. Sembla que s'inaugura demà i aquest programa de microajudes per fomentar l'emprenedoria, pues, també va ser una proposta del grup municipal del Partit Popular i que s'ha traduït amb aquesta casa de fusta al carrer Cavallers i que beneficia el centre històric i que, com he dit, i amb això acabo ja per no allargar-me més, l'any que ve tindrà continuïtat amb aquest pla de dinamització comercial al barri de la Mariola.
José María.
Bueno, nosotros sí que pudimos llegar a acuerdos con el equipo de gobierno y fruto de estos acuerdos pudimos colaborar en los presupuestos con propuestas nuestras, unos proyectos continuistas para hacer de Lleida una ciudad más abierta, una ciudad más moderna y sobre todo una ciudad más segura. Y como no, también una ciudad más participativa, por supuesto, mantenemos el millón de euros en los presupuestos participativos que la verdad es que funcionaron muy bien, casi prácticamente por petición de la ciudadanía. Continuamos, nos hubiera gustado aumentarlo un poquito, pero es que los presupuestos están como están, la economía del ayuntamiento está como está y no pudimos. Luego también en tema de ayudas, aumentamos la ayuda a emprendedores y a pequeños comerciantes. La pasamos de 50.000, que es lo que se dio este año pasado, que por cierto se acabaron enseguida, y la aumentamos a 150.000. Consolidamos las ayudas a deportes minoritarios y femeninos. Qué malo eres. Es que me ha quedado
explicado por eso.
Guillermo Arbera, que
está muy rebelde.
La chuleta.
Continuamos con el aumento de las mejoras de los caminos del Horta. Bueno, en tema de seguridad, aumentamos la plantilla de la Guardia Urbana en 5 personas. Nos hubiera gustado más, pero lo dicho, no, el presupuesto es el que hay, no podemos más.
Per cert, aquest punt és una reivindicació ja llarga d'augment de la plantilla de la Guàrdia Urbana.
De
la gent de l'Urbana.
Sí, bueno, de hecho, me acuerdo que una de las primeras reuniones cuando lleguemos al ayuntamiento la hicimos precisamente con los mandos y con los responsables de los sindicatos de la Guàrdia Urbana, y era una de las solicitudes que más había con el tema de aumento de plantilla, porque estaban... Están en bajo mínimo, se puede decir.
Pero que nos cubres en vacants.
Bueno, también el tema
es aquest.
De la ley Montoro, que tampoco permite contratar a más personas.
Guillermo Orbera.
Me quedan dos puntitos
vacants sí que es cobrien, perquè l'Ajuntament, les úniques places que es cobrien era de professorat de les escoles Bressol i Guàrdia Urbana. La gent que jubilava es cobrien les places.
Vilella, ho va dir el director
de
recursos.
Senyora Culleré.
Ho va dir el director de recursos humans a la Comissió d'Economia.
Jo li dic el que s'ha fet.
Que vengo a ser feeling aquí. Joan, que queda per terminar.
Ja per terminar, hoy que por fin hablamos de problemes verdaderamente reales que les interesan a les persones. Continuamos con los apoyos y aportaciones a las ciudades inteligentes, a las smart cities, con puntos wifi en puntos concretos de la ciudadanía, de la ciudad, perdón, y más puntos de carga para los coches eléctricos. Y por último, pues bueno, yo creo que ya se habló muchísimo, volvemos a pedir la licitación de la zona azul para poner fin a esta situación de irregular que llevamos más de 2 años, desde el acuerdo que llegó el equipo de gobierno con Esquerra Republicana, y que lo único que ha hecho para mí es hacer que esta la cosa había quedado en una prestación de servicios, que lo que hacía era que este servicio cada día saliera más caro. Y por supuesto no se invirtiera ni un solo euro en mantenimiento.
Guillermo Orbera.
Bueno, yo del presupuesto destaca part de lo que explicava el Joan i també el José María, ¿no? En l'aspecte dels ingressos, pues que se mantenen les bonificacions de l'IBI, fins i tot s'aplicaran bonificacions a els immobles de l'Horta, que això...
Després et faré una pregunta a tu directament, sí, Guillermo, que te incumbeix.
Legal o il·legal?
Bueno, no, de l'EMU.
Vale.
Parlem de l'EMU, tu sí que pots parlar de l'EMU.
Que es pugui dir micro, vale.
Doncs, Guillermo. La part dels ingressos és això, ¿no? Destacar, bueno, les bonificacions de l'IBI, fins i tot el tema de l'Horta. Respecte a la manera de fer, jo crec que aquest model que explicava el José María de destinar 1 milió d'euros al pressupost participatiu, que de fet ha participat molta gent, crec que més de 2.000 persones, hi ha hagut molts projectes, jo crec que aquesta és una bona fórmula. És una bona fórmula de destinar una part perquè amb un procés acurat que la gent pugui escollir el que es fa, no? I crec que això, des del meu punt de vista, és molt interessant. I com a inversions o despesa, que també trobo necessari i interessant, destacar per mi lo de la Rambla Ferran. La Rambla Ferran, ara hi haurà un projecte d'adequació de la Rambla, amb el tema del Museu Morera, que crec que és una bona oportunitat, ja per hi ha un cert consens polític en aquest sentit, i també el tema de que la UMAC se trasllada de l'antiga sede de la COE. Jo crec que això serà un impuls per a Rambla Ferran, que ho demanen molt els veïns. I a la Mariola també hi ha un ambiciós projecte, no?, que s'ha titulat Mariola 20.000, perquè afecta a 20.000 metres quadrats de sostre del sector, diguem, diguem-ne, més degradat que hi ha ara la Mariola, no? Són 4 o 5 carrers que tots tenim al cap, no? Un sector molt marcat, on, bueno, a partir de l'any que ve sí que, si tenim el recolzament de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, pues hi ha un ambiciós projecte que jo crec que urbanísticament és un dels grans reptes que té Lleida ara, la part aquella de la Mariola. I per últim, també el tema de les bases. El tema de les bases, que és una d'aquestes assignatures pendents que té la ciutat, pues també se destina una partida
important
al 2000, important, diguem, des de la vessant d'inversions o despesa del parc de les bases.
Guillermo Morvera,
en aquest sentit, el parc de les bases ja s'hi ha començat a actuar aquest any amb actuacions puntuals, i com deia el Guillermo, per l'any que ve suposarà aquest punt d'inflexió per la recuperació definitiva del parc de les bases, amb una inversió important a lo que és tota la zona pública del parc, de 150.000 euros, i a més així pues es donarà també sortida a una reivindicació ciutadana que hi havia de cara a recuperar
una cosa que jo valoro molt en política, i sobretot ara, a començaments del segle XXI i tal com estem a Catalunya, que és el tema del consens, que és complicat, perquè clar, lo fàcil és dir, mira, este és mi programa i escolta, el que no breguem així amb això, vamos, és que no aprovo ni una farola, és que no aprovo, no em diguis res, i això pot ser a Lleida notar, no vull obrir una discussió, però això passa a Catalunya, a molts municipis, a Lleida pot pensar què està passant, o pot pensar que no, però bueno, crec que el fet de que hi hagi un acord polític i que la gent deixi una mica de banda el seu programa electoral per fer la caseta de la fusta, per fer la Rambla Ferran, per fer no sé què, deixa de banda la ideologia, jo crec que això també és una cosa positiva, no?
Per cert, el que s'ha aprovat de la Rambla Ferran és el projecte de l'època Marta Camps?
No, el que s'està treballant...
O aquell ha desaparegut ja?
No, el que s'està treballant de la Rambla Ferran és l'adequació, de moment, de la Rambla, vale? Independentment de que ja s'està treballant amb l'avantprojecte d'altres punts estratègics, com és la baixada del riu, però bueno, està en fase d'avantprojecte. Està en fase de que uns tècnics estan dibuixant
Guillermo Morvera,
quina proposta se farà als veïns i per descomptat al ple.
La EMU, la oposició, bueno, es van presentar unes xifres en les que donava un superàvit. La EMU, l'oposició diu que això és enginyeria numèrica, fiscal.
Bueno, no, si quan uns comptes donen beneficis, donen beneficis. El que passa és que és cert que aquests beneficis... no, que aquests números venen una mica per l'aportació que fa el seu soci principal, que és l'Ajuntament. Per què ho fa l'Ajuntament? Perquè en el seu moment la EMU, quan tenia beneficis, ja li va donar 15 milions d'euros, li va donar a l'Ajuntament, al seu soci, quan tenia beneficis. Per tant, ara que l'empresa no té beneficis, lo normal és que el soci hi aporti, no? Això passa a totes les empreses, però en el cas d'una empresa pública se veu com si fos una irregularitat. La EMU té un deute important, però el té per obres que la gent pot anar a veure. Són obres molt importants a la ciutat de Lleida, i és cert que hi ha un deute que a poc a poc s'anirà amortitzant. Ara bé, una cosa és la situació comptable de l'EMU i una altra diferent, que normalment quede amagada per aquest debat, que és la tasca que fa social en política d'habitatge l'EMU, no? I no és un mèrit meu, és un mèrit dels tècnics i dels treballadors socials que tenim a la casa, no? Ja no només tot el volum d'expedients d'ajuts al lloguer, que estem parlant de 2.000 expedients cada any, i cada expedient has d'estar una o dues hores, perquè són expedients molt farragosos. I a més, tota la gestió d'aquests 520 habitatges que s'administren en polítiques socials. I també he de dir que en aquest sentit no tenim, o sigui, tenim consens, vull dir, no, hi ha un cert consens entre tots els partits polítics de que aquesta tasca se fa bé. Hi ha un debat sobre qui l'ha de fer, la MSL o la de fer l'Ajuntament, però sí que he d'agrair als representants polítics que en aquesta tasca sí que tenim un cert consens de que va tirant.
Ens queden 8 minuts, si no hi ha cap comentari al respecte, Carme Culleré, Toni Postius, això ja al ple de divendres va oferir el suport pel tema del vial, canviem de tema, del tema de Torre Salses, però amb una excepció, que l'Ajuntament faci pagar als promotors la
cert
despesa d'això.
Sí, sí, sí. Sí, això és un tema que, bueno, aquest expedient ha passat diverses vegades en ple, perquè, bueno, pues cada vegada que es modifica el projecte ha de passar per la Comissió Territorial d'Urbanisme, i ens informes que de la comissió que no són favorables, perquè sempre s'ha d'adequar un tema o l'altre.
Però on estem? Això està aprovat, està pendent d'aprovar-se, es farà, no es farà?
Bé, ara el tema està una mica que no hi ha exposició pública amb totes les modificacions, no hi haurà exposició pública amb totes les modificacions que s'han anat fent amb l'últim text refós. perquè l'Ajuntament considera que no hi ha modificació substancial en cap de les modificacions que hi ha hagut. Nosaltres bueno, creiem que sí que hi ha modificació substancial, cada vegada que hi ha afegitons hi ha modificació substancial, i llavors nosaltres el que sí que volem és que es torni a assumir exposició pública. Un cop passat pel ple, ara torna la Comissió Territorial d'Urbanisme. Ara estem en una època pues, de suspensió total i absoluta del que és la Generalitat. No cal que expliqui els motius, que tots ho sabrem sobradament.
Portem tres números.
El 155, no repetim per si un cas. Esperem que la Comissió Territorial d'Urbanisme informi, i en base a aquest informe no sabem si serà favorable o no. Si fos no favorable, pues, no sabem quines pressions hi haurà. Però llavors passi a la Generalitat, a la Comissió Territorial de la Generalitat, i després l'última decidís el conseller, que evidentment, com que n'hi ha conseller, hi ha ministre del ministre del govern espanyol, que fa de funcions de conseller mentrestant. Clar, llavors doncs, el tema està una mica a veure si, que amb la roda de premsa el Toni Postius ja ho va avançar, si aquí s'aplicaria un 155 també.
Clara Barbal.
Sobre Torres Alces?
Sí.
Bueno, he passat palabra. Qüestions urbanístiques no...
Sobre el que vulguis,
vaja. No em molt interès.
Bueno, és que més que qüestions urbanístiques és a veure qui paga, no?
No, mira,
entenc.
Sí que hi ha un tema que a mi em preocupa una mica, que és que el Guillermo desideologitzi una proposta de pressupostos de més de 100 milions d'euros. Perquè, evidentment, tenen un component ideològic i tenen un component programàtic, en la mesura en què una sèrie de partits analitzen que els problemes de Lleida s'arreglaran a base de totxo i construcció, doncs aquí hi ha un component ideològic. La proposta que vam estendre nosaltres a l'equip de govern era que fossin expansius en matèria de política social i que no fossin expansius en matèria de foment constructiu i urbanístic. Llavors, no caiguem en aquesta trampa tampoc. Ho agrairia.
Que ven 4 minuts, ho dic, perquè a partir d'ara si voleu fer aportacions breus, Joan, sisplau.
Sí, no, jo molt breument, respecte a l'empresa municipal d'urbanisme, dic que, tal com aquí s'ha posat sobre la taula, està fent una gran feina, un gran treball com a oficina local d'habitatge. Jo penso que això ho reconeixem, o s'ha de reconèixer, ho reconeixem tots, i penso que s'ha d'anar amb aquesta línia, i així nosaltres ho vam proposar a l'equip de govern, de paulatinament que l'AEMU, ja que els treballs que feia anys anteriors pues ara han quedat totalment obsolets, pues, i fa aquest treball que nosaltres pensem que és excel·lent, així ho dic, com a oficina local d'habitatge. Jo penso que l'AEMO s'ha d'anar reconduint cap a aquesta oficina local d'habitatge, que ja és les funcions que fa actualment, i ho fa molt bé, no? Pel que fa al vial de Torres Alces, escolti, això és com l'any de la marmota, no? És com l'any de la marmota. Perquè és que aquí el que es tracta és d'aprovar un vial. Es tracta d'aprovar un vial que té que connectar al centre de la ciutat, passant per Cap Pont, la Bordeta i Magraners, fins a arribar a Torres Alces. I el que es tracta és això. I aleshores, cada vegada que l'Ajuntament ha posat una proposta per aprovar aquest vial, la Generalitat, paulatinament, amb 155, sense 155, 123 o 422, paulatinament l'ha anat tombant. I sempre ha posat peros. I peros i més peros.
Escolti, aquest vial ja estava projectat fa 20 anys,
escolti,
o més.
Digui clarament, vull dir, la Generalitat en aquest moment és un impediment per l'expansió comercial, industrial, urbanística.
El senyor Vilella corrobora l'aplicació del 155.
I és així de clar. I ara, ojalà, benvingut sigui el 155, si posem una mica d'ordre i frenem aquest desaguissau al que ens ha conduït la Generalitat de Catalunya. Perquè ja ho dic, aquí l'únic que es tracta és d'aprovar un vial que ha de connectar el centre de la ciutat amb els Magraners.
I perquè ara
no
fa 20 anys?
És així de fàcil i senzill.
Pregunto, senyor Vilella, per què ara i no fa 20 anys?
Doncs perquè toque ara, senyora Culleré, perquè toque ara.
Perquè toque ara, perquè hi ha una expansió comercial.
Perquè toque ara. I perquè fa 20 anys aquest vial no està ni pensat. I s'ha pensat ara, perquè fa 20 anys el pont de Príncep de Viana no existia i ara existeix. El pont de Príncep de Viana existia i ara no existeix. Aleshores, senyora Culleré, jo li feia una pregunta molt fàcil i molt senzilla. Vostè està d'acord amb millorar la comunicació del centre de la ciutat amb Cap Pont, la Bordeta i Magraners? Sí o no?
Sí.
Això ho ha dit el senyor Guillermo Morvera.
No és la veu del senyor Cap.
No ha colat.
no ho sé.
És que estarem al tema del sinofos.
M'ha semblat una veu masculina, no aquesta veu femenina que té la senyora Culleré.
Si dones compte a totes les al·legacions que fa...
A veure, si li feu una pregunta a la Carme, deixa'm la contestar.
Una per una, en comptes de
portar-les totes al mateix temps,
la porteu una per una. O sigui, hi ha una intenció, de paralitzar un vial, que ja dic...
Nosaltres han fet al·legacions quan hi ha hagut un període d'al·legacions. Nosaltres hem presentat cap escrit.
Una per una, cada vegada que surt, que s'aprova...
Pues perquè es modifique i no fem al·legacions sobre el que es modifique. Evidentment no farem al·legacions
bueno, la veritat és que ja s'han resolt o que no s'han resolt. Estranya, com si haguessin uns interessos
per
tant,
si cada vegada que hi ha possibilitat d'al·legar, nosaltres aleguem.
A mi el que m'agradaria recordar abans de terminar és que també es va aprovar una cosa tan important com va ser el pla d'usos de l'Horta, que a partir d'ara hi haurà un abans i un després d'aquest meravellós endret que tenim al costat de la ciutat i que ara hi haurà un...
Per unanimitat del ple se va aprovar,
això. I a més a més, per unanimitat.
Bueno, Esquerra Republicana es va abstenir.
Bueno, però en contra...
Esquerra Republicana es va abstenir,
però sí, va haver un ampli consens.
Amb els temps que corren, és molt ampli consens.
Sí, sí, sí.
Doncs escolta, que arribem a les dues. Ha estat amb nosaltres avui la Carme Culleré, el José María Córdoba, Joan Vilella, Clara Barbal i el Guillermo Orbera. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Igualment. Igualment.
Bon dia a tothom.
Nosaltres ja anem directes cap a les dues. Ja sabeu que demà hi tornem puntuals, com sempre, 12:20, amb Herrera en Cope a Lleida. Escolta, que acabis de passar un bon dimarts i demà hi tornem, 12:20. Apa, salut, adeu.